I avui parlem, com dèiem aquest matí, amb l'Anna Paré, que és autora del llibre de la cuina de la memòria, aliments i receptes per cuidar el teu cervell. Un llibre que, precisament, amb en Pep Noguer han publicat de la mà de Cusatània. Ella és farmacèutica, dietista i nutricionista. Anna, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns a les veus del matí de Ràdio Vilafant.
Hola, bon dia, Mercè, gràcies a vosaltres.
Què tal? Explica'ns una miqueta com va sorgir la idea d'escriure aquest llibre amb en Pep.
Doncs aquest llibre va sorgir precisament d'un dia que estàvem parlant amb en Pep i em va preguntar, escolta, i l'alimentació té alguna cosa a veure amb la memòria i per prevenir l'Alzheimer, sobretot, no? Per prevenir la pèrdua de memòria i prevenir les malalties com l'Alzheimer, i li vaig dir, i tant que sí. I a partir d'aquí vam començar a parlar, i em va dir, escolta'm, no hauríem de fer un llibre d'això? Dic, val, doncs sí, fem-ne un llibre. I a partir d'aquí, doncs, bueno, anava passant el temps, i en Pep m'anava dient, escolta, què, però ja t'hi has posat? I jo li deia, doncs, bueno, ja més o menys ho tinc començat a mirar i això, no? El que passa que quan vols posar-te a escriure, doncs primer requereix una dedicació d'investigar, de llegir, de buscar articles publicats sobre aquest tema, de llegir molts llibres relacionats amb el cervell i l'alimentació, i les coses no són tan ràpides, o sigui que a partir d'aquí vaig començar a buscar aquesta informació i començar a escriure.
Clar, perquè tu abans de que en Pep doncs, et suggerís aquesta idea, mai se t'havia passat pel cap, no? Amb tota la informació que tu tens, poder escriure un llibre sobre aquesta temàtica.
Mira, la veritat és que tant quan vaig estudiar farmàcia com quan vaig estudiar dietètica i nutrició, el cervell i tot el que té a veure amb la salut del cervell, doncs no hi havia aprofundit. I tenia molt clar doncs, l'impacte que té l'alimentació per prevenir les malalties cardiovasculars, per prevenir doncs, la diabetis, el càncer, i no tenia tan clara aquesta relació que pot tenir amb el cervell. I sí que és veritat que ja fa molts anys doncs, em va arribar a les mans un llibre que es diu No te comas el coco, que és d'un doctor que és neuròleg del País Basc, que es diu Guruts Linafasoro, i ell justament doncs, començava a parlar d'aquest tema i em va cridar molt l'atenció. I a partir d'aquí és quan jo vaig començar a fixar-m'hi més, no amb la idea d'escriure en aquell moment, però sí que em va cridar molt l'atenció, no? De dir, ostres, doncs fixa't si és important el que mengem també perquè el nostre cervell pugui funcionar bé i evitar, en aquest cas, nosaltres ens hem centrat molt en el tema de la memòria, però també podríem dir que l'alimentació és important doncs, per prevenir l'ansietat, l'estrès, la depressió, tot el que és la salut mental.
Parlem una miqueta més en profunditat d'aquest llibre. La primera part està més dedicada a la part tècnica, no? Què hi trobem en aquesta primera part del llibre que ha estat més aviat escrita per tu, no? Amb tot aquest recull d'informació que ens comentaves ara fa una estoneta.
Sí. Jo em vaig posar a escriure aquesta primera part, que com tu dius doncs és més tècnica, més del meu camp de, com a dietista nutricionista, i el primer que faig és doncs, aquesta investigació de què és el que hi ha publicat sobre diferents tipus de patrons de dietes i la relació que tenen amb el cervell, i sobretot en la prevenció del deteriorament cognitiu i de les malalties neurològiques com l'Alzheimer, malalties neurodegeneratives. I en aquí doncs, començo a parlar de diferents tipus de patrons de dietes i en definitiva doncs, arribem a la conclusió que la dieta mediterrània tradicional doncs, és realment un patró molt, molt recomanable per aquest paper protector que té sobre la pèrdua de memòria. I després ja començo a explicar quins són els nutrients més importants pel cervell, perquè el nostre cervell pugui funcionar de forma òptima, en quins aliments es troben aquests nutrients. Faig un repàs pels diferents grups d'aliments per poder explicar doncs, dins de les fruites quines serien les prioritàries, dins de les verdures, també dels fruits secs, o sigui, de tots els diferents grups d'aliments, quins són aquells que són interessants per la salut cerebral i també els que hauríem d'evitar perquè hem de tenir en compte les dues cares, no? Quan parlem d'alimentació, què és el que has de procurar de tenir en el teu dia a dia, però també cal tenir present els aliments que s'han d'evitar. I explico també, em venia molt de gust fer un capítol dedicat a què més puc fer, a part de l'alimentació, què més puc fer perquè el meu cervell funcioni bé. Perquè jo em anava trobant en llibres que jo llegia, doncs, per exemple, l'impacte de l'exercici físic, el fet de relacionar-nos, socialitzar-nos, de plantejar reptes al teu cervell, o sigui, si sempre fem les mateixes coses és com que no sortim, no? Tant que es parla a vegades de sortir de la zona de confort, doncs uh-huh. també el cervell necessita nous reptes per crear noves neurones i noves connexions entre les nostres neurones. És a dir, que acabo el llibre amb aquest capítol que dic què més puc fer per tenir una bona salut cerebral.
A mi el que em crida molt l'atenció, Anna, que parles justament de tot aquest tipus de bons hàbits, de l'alimentació, de la dieta mediterrània, tot això, la majoria de nosaltres ho sabem perfectament, no? Quins són, doncs, els nutrients més importants, els més essencials, els que hauríem d'allunyar, tot i així, sempre acabem recaient una miqueta doncs, amb antics patrons que no ens aporten enlloc. El que tu deies, també la importància de l'exercici físic, de la nostra actitud envers doncs, la nostra vida, la nostra alimentació. Bueno, el tenir en compte tots aquests aspectes, no? I sembla que ho viem, no? I no ho tenim en compte quan sabem perfectament les conseqüències a curt o llarg termini.
Sí, t'he de dir per la meva experiència en la consulta que no tothom ho té tan clar. És a dir, que pel seu fet de viure en un país mediterrani, a vegades ja pensem que això implica que seguim un patró de dieta mediterrània i no és necessàriament així, sinó que per això jo insisteixo molt quan parlo de dieta mediterrània, la tradicional, que és la que seguien els nostres avis, no la que tenim avui en dia. Ens uh-huh. hem allunyat bastant d'aquest patró d'alimentació saludable.
Totalment.
Perquè vivim en un estil de vida en el qual tenim disponibilitat d'aliments a tota hora i a tot arreu, i la majoria de vegades no són els aliments més saludables. I també és cert que no dediquem gaire temps a pensar què és el que volem menjar, malgrat, segurament, el que tu deies, no? Moltes persones saben quins són els aliments més saludables o què és el que haurien de prioritzar en la seva alimentació, però, tot i així, no li dediquem prou de temps a anar a comprar aquests aliments i a cuinar-los. És a dir, el nostre dia a dia és com que volem anar a un sol lloc i resoldre-ho tot, no? Poder comprar tot en allà i no tenim masses ganes de cuinar, ja sigui al vespre quan arribem a casa perquè estem cansats o perquè preferim dedicar el nostre temps a altres activitats. I aquesta és una reflexió que faig sovint, també, ja et dic, amb els pacients, perquè és tan important el que mengem que li has de dedicar un temps. I has de fer aquesta reflexió i parar atenció també en l'origen dels aliments que tu et poses a la boca, o sigui, no és normal. Hi ha aliments que tenim al nostre abast tot l'any i no toca, no? O sigui, per exemple, els espàrrecs verds, per dir alguna cosa, doncs els espàrrecs verds, la majoria de mesos de l'any, venen d'altres països, no són de proximitat. Nosaltres tenim una temporada d'espàrrecs a la primavera, però la resta de l'any venen de fora. Com tampoc és normal menjar meló tot l'any o menjar cireres per Nadal i molts altres exemples, no?, que podríem posar. És a dir, que val la pena fer aquesta reflexió de què és el que mengem, dedicar aquest temps a anar a comprar aquests aliments, que siguin aliments de bona qualitat, i també dedicar temps a cuinar-ho per després tenir més a mà en el nostre dia a dia facilitar aquesta dieta saludable. I el tema de l'exercici, per exemple, que tu anomenaves fa un moment,
sí.
Doncs ningú es farà pensar que si faig exercici em podré concentrar més bé o tindré més bona memòria. La majoria de persones fan exercici doncs, per estar més en forma o potser perquè volen perdre pes, per diferents raons, però difícilment et trobaràs algú que digui no, jo vaig a fer exercici perquè el meu cervell funciona millor quan faig exercici.
Igual que el bon descans, no? També és una de les coses a tenir molt en compte i com ens pot ajudar amb tot el tema del cervell en aquest cas.
I tant, la gestió de l'estrès i tenir una bona qualitat de son són imprescindibles i és un dels problemes que ens estem trobant avui en dia, que moltes persones no tenen una bona qualitat de son i, per tant, es lleven ja cansats. I això és així perquè durant la nit és quan el nostre cos es repara i el cervell en concret doncs, elimina totes les toxines, totes les substàncies tòxiques que s'han pogut generar s'eliminen durant la nit, durant l'estona que nosaltres estem dormint, es fa aquest procés de neteja. Per tant, si no dormim prou hores o no tenim una bona qualitat de son, doncs ja estem facilitant que s'acumulin aquestes proteïnes que es coneix que després estan relacionades amb l'aparició de l'Alzheimer.
A més, ho acabem normalitzant, no? Que no descansem prou bé, que ens aixequem cansats i no hauria de ser així, perquè pot tenir, com bé dius, no, una relació molt directa, a curt o llarg termini, conforme van passant els anys.
Clar, clar. Fixa't que una de les coses que també estic explicant aquests dies és que l'Alzheimer és una malaltia que quan la diagnostiquen, els canvis en el cervell han aparegut 20 anys abans. Fixa't tu, per això és tan important fer una bona prevenció, perquè moltes vegades quan arriba el diagnòstic doncs ja hi ha aquesta patologia de forma molt evident. I diem que l'Alzheimer és irreversible, però és prevenible. I aquesta és, per mi, una de les voluntats d'escriure el llibre i fer aquesta difusió perquè hi comencem a pensar en que és molt important doncs, tenir una bona qualitat de son, de poder dormir les hores que necessitem dormir, de gestionar de forma correcta l'estrès. L'estrès té un impacte molt negatiu, no només perquè ens inflama, i també ens inflama el cervell, sinó perquè hi ha un altre capítol, justament, que no t'he explicat, que és el capítol de la microbiota intestinal i la relació que té l'intestí amb el cervell.
Ara t'anava a preguntar, impacte... eh?
Sí. Doncs l'estrès té un impacte negatiu sobre la microbiota intestinal. Aleshores, tota aquesta inflamació que es genera també està perjudicant el nostre cervell.
Un llibre 100% recomanable, perquè amb el que estaves comentant és una molt bona notícia que nosaltres puguem prevenir aquesta enfermetat, no? Tan actual, molt, si molt. 20 anys enrere tenim en compte tots aquests aliments a consumir i no consumir, fer tots aquests canvis per tenir una millor qualitat de vida, no? D'una manera com bastant simple i simpàtica, fins i tot.
Exacte, sí, sí. La veritat és que en el llibre hi ha tota una part de recepta, que és les receptes que ha fet en Pep Noguer.
Que és la segona part del llibre, no?
Sí, 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 aquesta és la segona part del llibre que volem facilitar a totes les persones que el llegeixin que puguin començar ja a posar a la pràctica totes aquestes recomanacions i utilitzar aquests ingredients, aquests aliments que són rics en nutrients neurosaludables i poder tenir ja aquest interès, no?, des del principi de, vinga, va, doncs anem a incorporar aquestes receptes en el nostre dia a dia i anem a fer-ho fàcil, perquè justament el que tu deies, sabem que hem de menjar de forma saludable, més o menys sabem quins són els aliments que hauríem de menjar, però a vegades falta aquesta empanteta i aquesta veure-ho de una manera més clara i posar-ho més fàcil. Doncs el que et deia, no? Per exemple, dintre de les fruites, sabem que tot el que són els nabius, les fruites del bosc, totes les fruites de color morat, de color vermellós, les cireres, per exemple, doncs han estat molt estudiades i sabes que tenen un impacte molt, molt bo per la memòria. O quan parlem dels fruits secs, les nous, les ametlles, les avellanes, que hi ha persones que tenen por encara perquè diuen ui, que això porta moltes calories. Bueno, però no et fixis només en les calories, fixa't que són uns aliments supernutritius i tot el que porten és molt, molt, molt interessant per la teva salut i també per la salut del cervell. O poder incrementar el consum de llegum, el consum de peix, de tots aquests aliments, que és el que tu deies, sabem que són saludables, però tot i així no tothom ho porta a la pràctica.
Doncs per això tenim aquest llibre, no? Perquè a més amb unes receptes fantàstiques, amb aquestes fotografies que ja et conviden, no? Si poguessis agafar aquí una forquilla, un ganivet o una cullera, que pogués sortir del llibre, segur que no ens ho pensaríem cap de nosaltres. Són realment atractives, són realment fàcils i venen com molt de gust, com jo deia, sí. I sobretot aquestes hores del migdia, encara més.
Són molt maques les fotografies, el cert és que han quedat molt, molt boniques. I és el que tu dius, que ja et venen ganes de començar a fer-les per poder tastar-la.
Que bé, doncs, Anna Paré, ha estat un plaer poder compartir aquesta estoneta amb tu, amb aquest nou llibre al costat d'en Pep Noguer, La cuina de la memòria, aliments i receptes per cuidar el teu cervell, tan important per avui i per demà, amb aquesta prevenció, amb tota aquesta informació tan ben explicada i tan ben plasmada amb totes aquestes fotografies que tenim gràcies a les receptes, per fer-ho com una miqueta més fàcil, perquè a vegades sí que ho tenim clar, però diem-hi per on començo. Doncs per aquest llibre és una molt bona proposta. Gràcies a Acusatània.
Correcte, gràcies a Acusatània per creure en el nostre projecte i gràcies a vosaltres, Mercè, també, per donar-me l'oportunitat de poder-lo explicar i arribar a quantes més persones millor.
Moltíssimes gràcies a tu per atendre'ns a les veus del matí. Molta sort, molts èxits i endavant amb aquesta nova edició que esperem i confiem que pugui ajudar a moltes persones. Gràcies, Anna.
Fantàstic. Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.